La música de Clio, amb Xavier Casanef.
Com va l'any?
Bona nit, Pere Andreu. Molt bé, com va el teu any?
També? Bé, bé, força bé. Com tenim la Clio?
La Clio la tenim bé, un any més grandeta, però amb les muses el temps no passa mai.
Exacte, va, què ens portes? Explica'ns.
Doncs, mira, ja un intent de començar l'any amb bon peu, o si més no, un intent de plantejar-nos que les coses, per bé que ens ho pinten realment molt malament, no, home, no, segur que aniran bé, segur que aniran bé. I per tant hem de començar pels de dalt, i desitjant que els de dalt tinguin una certa sensibilitat més enllà de tota la que molt sovint ens han demostrat fins ara.
Què vol dir pels de dalt?
Els de dalt, on? Els que manen, els polítics, els dignataris, els que mouen les coses, o si més no, ells s'ho creuen. Mira, la relació entre música i poder...
M'estàs dient que dedicarem una música de Clio als polítics?
Mira, sí, sí, directament. És que jo sóc una persona optimista per definició o per necessitat, no ho he sabut mai. I per tant, doncs, si més no, és que hem acabat l'any sentint-nos-les dir de tots colors. És que, mira, gairebé em quedo al 2008 tenint present tot el que ens ha de venir, o millor dit, tot el que ens ha de caure. Perquè, bueno, caure i de caure, perquè veig que tot això anirà fatal. Doncs no, des d'aquí volem ser optimistes, o si més no, intentar veure el costat agradable de la vida des del punt de vista de la música, i tenim present que hi ha hagut, doncs, dignataris que han tingut alguna especial sensibilitat en alguns determinats i desitjar que en tinguin. En definitiva, tots aquests prolegòmens que m'estàs fent fer, Pere Andreu...
Jo?
Sí, tu.
Mare de Déu.
Som per dir que, com deia abans, al llarg de la història sempre hi ha hagut una relació més o menys estreta entre els que manen i la música. Avui no parlarem de les relacions entre música i poder, que ens hi podríem extendre, doncs, llargament, sinó de quelcom molt més directe i molt més personal. A la música de Clio avui proposo que fem quatre comentaris sobre polítics músics.
Són polítics de l'ONU, aquests que sentim? O...
Com ets?
És el primer exemple, aquest?
No, 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 és que he volgut anar una mica enrere en el temps. I, per tant, el primer exemple és el rei David.
Carai, sí, hem anat enrere, sí.
Bueno, una miqueta. Personatge bíblic. És el segon rei d'Israel. Va néixer, probablement, perquè no se sap mai totes aquestes coses, l'any 1037, i va morir el 967, abans de Crist, tot això, abans de Crist,
sí.
Molt més enllà encara, exercint com a rei d'Israel gairebé durant 40 anys. Els llibres sagrats jueus consideren que, encara que va disgustar Déu diverses vegades, va ser el més virtuós i just de tots els antics reis d'Israel, i la seva importància en la història del poble jueu ve donada pel seu paper com a rei en primer lloc, com a guerrer i com a salmista, com a músic, per tant. Tradicionalment se li atribueix l'autoria de molts dels salms del llibre dels salms.
D'aquí que l'anomenin salmista.
D'acord, d'acord, Pere Andreu. Avui veig que
l'any nou... Estic fresc.
Sí. I per tant aquí entraríem també, segons alguns, amb el poder místic conferidor d'experiències d'èxtasi provocades per la unió de l'ésser humà i els sons emanats de les cordes vocals.
Carai, tu.
Però això, naturalment, seria llarg i complex d'explicar. D'entrada ens quedem com a exemple d'un rei que li agradava la música, el rei David. Ens aturem, continuem amb el tema monarquia i, a veure, tot el tema monarquia i aristocràcia, doncs en uns determinats segles hi va haver molt contacte amb la música. De fet, des dels que sou oients habituals a Catalunya Música, només pels comentaris que acostumeu a sentir dels nostres companys locutors, doncs sempre que si Bach estava amb el comte o amb el bisbe, que si Mozart, que si gira, que si tomba, gent de l'aristocràcia que aparentment tots tenien un cert sentit musical. Evidentment no els podem dir tots perquè seria feixuc, cansat i a la llarga gairebé provocaria instints revolucionaris, però ens quedarem amb un parell de noms. I per tant ara ens aturarem a un d'aquells reis amb molt mala fama, Enric VIII d'Anglaterra.
Thank you.
el rei Enric VIII. Nascut el 1491, va ser rei d'Anglaterra entre 1509 fins que va morir el 1547. És el segon rei d'Anglaterra de la casa Tudor, i entre els seus fets més notables hi ha aquell que se cita a tots els llibres d'història que vam haver d'estudiar de petitet. Va ser el que va provocar la ruptura amb l'Església de Roma, per tant, el fundador de l'anglicanisme, va dissoldre els monestirs i va provocar la unió d'Anglaterra i Gales.
És el rei aquell de tantes dones, no?
Sí, sí, que les van anar matant gairebé totes, o si més no és el que ens queda tots al cap. Anna Bolena, Jane Seymour... Jo me les havia arribat a saber totes sis, eh? Eren preguntes d'examen, això. Això, famós per haver-se casat 6 vegades i haver exercit també un dels regnats més absoluts d'aquest país. Però resulta que, de fet, Enric VIII va ser un absolut príncep renaixentista. Coneixia els clàssics, parlava diversos idiomes, organitzava debats de filòsofs, era atleta, va escriure prosa, va escriure poesia, però la seva passió va ser la música. Pel que sembla, tenia bona veu, tocava el llaüt i va ser compositor d'una sèrie de peces cortesanes de gran sensibilitat, una d'elles aquest Passatemps amb bona companyia.
Avui a la música de Clio, doncs, parlem de reis i de polítics, de moment només reis.
De moment només reis, anem cronològicament
poc
per
poc,
les
poc
etapes. Exacte, estàvem al segle XVI, passem al segle XVIII, i estàvem a Anglaterra, i anem-nos-en, per exemple, a Prússia.
Poso dret? O
cal
de genolls?
No, de genolls mai. En tot cas, dret per mirar-nos la gent d'igual a igual. Avui estic també molt... A més, mira, molt pel que hem de parlar ara. Això és Johann Sebastian Bach, això són els concerts de Brandenburg, però bé, nosaltres ens dediquem a viatjar fins a Prússia i parlarem del rei Frederic II, nascut el 1712 i mort el 1786, que va ser rei de Prússia i que és conegut com Frederic el Gran. És un dels grans monarques del segle XVIII europeus. Independentment que fes de més o de menys, la fama que ha deixat rere seu és d'un d'aquells monarques exemple de com podrien anar segons com els trets, amb segons com han de ser els dignataris. Un rei il·lustrat. Per exemple, el 1739 va publicar una obra titulada Anti-Maquiavel. Amb el títol ja ho diu tot. Maquiavel, amb la seva obra El Príncep, que va ser un model de com havien de ser les monarquies a partir del Renaixement, Frederic el Gran doncs va fer un anti-Maquiavel en la que abogava per una més gran exigència moral entre els governants. Gairebé tots els polítics actuals han llegit El Príncep, m'agradaria saber quants han llegit Frederic II el Gran. Jo apostaria que molt pocs. Evidentment, fruit de tot això, o causa o conseqüència, doncs, per exemple, va ser cap de la maçoneria, va promulgar les constitucions maçòniques del 1786, les constitucions d'Anderson, segurament deuen ser, i podríem dir que va ser l'impulsor del ritus escocès antic i acceptat d'aquesta ordre. Per tant, un home amb uns principis de tolerància, de fraternitat, d'igualitarisme, el que no li va deixar de fer que fos allò, el despotisme il·lustrat, perquè a fi de comptes ell era rei i d'allà no el movia ningú.
I era un rei que feia música.
Era un rei que feia música, un gran protector de la ciència i la cultura, que tan aviat es reunia amb Voltaire com rebia a Johann Sebastian Bach. tocava diversos instruments, va composar obres i, en definitiva, va promoure tot un ambient al seu voltant afavoridor, si més no, de l'harmonia d'aquella que et diuen els maçons i la fraternitat universal. I com que els temps canvien i això dels reis va anar de baixa, bé, no a tot arreu, vull dir, parlo de pobles, d'altres pobles, deixem-ho així, doncs anem, per exemple, als països nòrdics i ja molt més cap aquí, i viatgem fins a Dinamarca. Frederic IX de Dinamarca, que va néixer el 1899 i va morir el 1972, va ser un rei extremadament popular. Tenia, a part de dirigir el seu regne doncs, amb amor i aquiescència, suposo, com tots els reis, tenia dues grans passions, que eren la música... Ah, mira, la música també, tu. I el mar. Ah, mira, el mar també, tu.
Veus quina cosa?
De diferent gent. Doncs, amb el tema del musical, era un rei que fins i tot va dirigir orquestres sinfòniques.
Caram.
I d'ell es va arribar a dir que, de no haver estat rei, hagués estat un dels millors directors d'orquestra de Dinamarca. Bé, hi ha gent que, per si de cas, ja es llaurava el futur, per si havia de fer camins paral·lels. Diguem-ne que és l'últim monarca que he trobat amb unes certes aficions musicals bé, més enllà de ser un aficionat que li agrada escoltar la música, sinó de practicar-los.
A més, aquest és relativament proper en el temps, va morir l'any 1972,
sí,
per tant,
sí,
encara no fa 40 anys que el tenim entre nosaltres.
I encara, i evidentment, és un rei extremadament recordat a Dinamarca i en el mundillo musical danès no deixa de ser un dels seus.
Però escolta'm, i els polítics? Fins ara només parles de reis.
Ara venen.
No, tu has vingut a parlar de polítics.
Jo he vingut també a parlar de polítics, però abans dels polítics hi havia tota aquesta colla d'aristòcrates que també manaven. Ara ja no són aristòcrates els polítics, però n'hi ha alguns que també els agrada la música. Podríem entrar en el capítol aquell desagradable de tots els grans caps nazis amants de la música, alguns d'ells fins i tot bons intèrprets musicals al piano, podríem dir noms, però com que he decidit començar l'any amb bon peu
millor,
i allò...
Sí,
sí, no és allò de no només voler veure un got, allò, si està més ple o més buit. No, però és que avui no tinc ganes de parlar de nazis. Avui tinc
em
ganes...
sembla molt bé.
El que passa és que no sé si ens apropem gaire, perquè el primer exemple és Richard Nixon, 37è president dels Estats Units d'Amèrica. Recordem que és el primer i fins ara únic president que va haver de dimitir...
El del Watergate, no?
Exactament, del seu càrrec, degut a l'escàndol del Watergate. Un neuròtic acabat, segons diuen les cròniques, però que resulta que era un enamorat del piano i que, a més, no li costava gens, en un moment determinat de relax, asseure's davant d'un piano de cua i interpretar. I fins i tot tenim gravacions... que jo et proposo d'escoltar-ne una, de Richard Nixon al piano.
Richard Nixon al piano, fixa't
Richard
tu.
Nixon al piano.
No ho hagués dit mai.
Si hi ha oients incrèduls, després, quan parlem del bloc del programa, allà hi haurà, millor dit, del bloc de la secció, allà hi haurà els enllaços perquè puguin veure aquests arxius en vídeo a través doncs, de la xarxa.
Ah, o sigui, hi ha imatges d'això, també.
Sí, 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 hi ha imatges de Richard Nixon, a més, concretament, tocant aquesta peça en un programa de televisió, assegut ell al piano. Clar, tot podria ser que fos com els peixos que pescava aquell altre. Jo no sé si tocava o no tocava, però si més no, la versió oficial és que aquell senyor tocava el piano i era Richard Nixon. Per tant, ho ajunto les dues coses
ens ho creiem.
I ens ho creiem. De president a president, Bill Clinton, 42è president dels Estats Units.
Senyor de Hillary, no?
Senyor de Hillary en aquests moments i senyor de qui fos durant la seva presidència. Tenim present que, mira, d'escàndol a escàndol. Nixon, és curiós que els dos que tinc com a amants de la música fossin potser els dos presidents amb més escàndol dels últims decennis als Estats Units. No crec que tingui res a veure.
No.
Però bé, Bill Clinton, de tothom era sabut que... si hi havia un instrument que tocava, era el saxofon.
Una bonica melodia interpretada...
Espera, ja veuràs com segueix.
A veure. Però escolta'm, la gent l'aplaudeix, eh?
És el president dels Estats Units i aplaudeixen tot el que faci falta. Andreu, tot el que faci falta i més. Com si vol tocar la gralla, jo què sé. Vull dir, Bill Clinton.
Sí, sí.
No cal dir res més.
Un personatge.
Passem a un altre polític, en aquest cas una dona, Condoleezza Rice, secretària d'Estat dels Estats Units amb el president Bush, que, de fet, li queden molt pocs dies en el càrrec, ja que hi ha hagut eleccions, hi ha nou president. El president Obama, que no sabem si és amant de la música, si toca cap instrument, sabem que juga bàsquet, però bé, això també en els Estats Units és gairebé com molt habitual. Per tant, no ho sabem. El que sí que sabem és que la secretària d'Estat fins ara dels Estats Units, Condoleezza Rice, que serà substituïda, diuen, per Hillary Clinton, que tampoc sabem si toca el piano, el violí... Això caldrà
feina,
investigar-ho.
Per, clar, és que aquí està. És
les
la feina d'investigació...
Les musicals, els que ens manen des dels Estats Units a partir d'ara.
Exacte, és la segona part.
Doncs bé, Condoleezza Rice potser molt poca gent ho sabia, però té la carrera de piano i és una apassionada de la música i de la música de piano. Un dels seus grans desitjos era, així, abans d'acabar el seu periple doncs, de política amb grans majúscules, era poder oferir un concert i el va fer al Palau de Buckingham davant de la reina d'Anglaterra. Que és allò que dius, mira, t'acomiades de la feina i demanes un favor. Què hi ha la reina? Sí,
tindré un raconet.
Que em podria deixar això un raconet? Perquè és que tinc unes amigues i uns amics que fem un quartet i jo toco el piano. Vinguin-nos a veure, si vol, que està a casa seva. I la reina, molt amable, que diuen que també és molt campatxana, doncs també va venir. I...
Qui tenen els reis, això, tu, de ser campatxanos?
Perquè si no, els hi deuen tallar el cap, però Andreu, no ho sé.
Potser
no
és això, tu.
Si més no, la Revolució Francesa. I Condoleezza Rice va oferir un concert d'una sèrie de peces per quartet de corda amb piano davant de la reina d'Anglaterra i, evidentment, va sortir tots els telenotícies i nosaltres us n'oferim un petit fragment d'àudio.
Condoleezza Rice and Friends.
Exactament, and Friends. I anem de... continuem, no ens movem dels Estats Units. L'últim exemple que oferiré va ser alcalde als anys 80 de la ciutat de Sacramento, però a més de polític aficionat, en aquest cas és director de cinema i compositor. Parlem de Clint Eastwood, però com que junta les tres facetes...
I actor.
Actor, director, compositor, guanyador d'Oscars, polític... En definitiva, Clint Eastwood.
música de Clint Eastwood, deies que era l'últim exemple així de...
Si més no, dels Estats Units. També n'hi ha casos europeus, però anem als de, si més no, els de l'Estat, els de la política espanyola. Hi ha un cas, quan parles de música i política, molt evident, que en aquest cas jo diria que només amb sentir-lo ja tots podem arribar a identificar-lo.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
José Antonio Labordeta. Sé que no forma part del món de la clàssica.
El de la motxilla.
El de la motxilla, el dels camins por ahí i el dels comentaris irònics o els exabruptes i també el de la seva feina com a diputat a les Corts per la Junta Aragonesista. José Antonio Labordeta, un personatge en si mateix. Però si anem potser ja més al terreny de la clàssica, potser aleshores haurem d'apel·lar a algun dels grans noms de la música clàssica interpretats al piano.
Abans, quan has dit que sentiríem un fragment de Richard Nixon tocant el piano i sí, se sentia acompanyat d'una orquestra, pensava, hi ha un altre polític que
sí,
això
senyor,
ja ho va fer.
Sí, sí.
No serà el mateix que...
Aviam, aquesta interpretació no és
no
d'ell.
És ell, no
perquè...
és ell.
Mira que m'hi he esforçat, però no he aconseguit cap fragment d'àudio.
Com pot ser? Però si va sortir molts programes, sí, a la Trinca
doncs,
i de més, no?
Doncs no. Bé, potser o jo no n'he sabut, val localitzar-los, però no en porto cap. Narcís Serra tocant el piano, que potser un dia l'hauríem de convidar, doncs ja que no el tenim
sí,
gravat, doncs
sí.
Mira tu, que vingui en directe.
És veritat que sempre tocava una mica el mateix, que era el moviment lent del concert per a piano i orquestra número 21 de Mozart, que era el gran hit.
Exacte.
De Narcís Serra.
Evidentment en sabia més, però potser aquell és el que li sortia millor i a les televisions era el que ensenyava.
Potser era el que ja se sabia a l'orquestra de la televisió, no?
Probablement. Fixa't també que en si ens queda aquella imatge de Narcís Serra al piano, però no recordo cap polític més amb veleïtats musicals d'aquests últims governs o d'aquests últims decennis en la política espanyola. Ministre de Defensa...
Ernest Lluch, ens ho apunta el Dani
Home,
Guinot.
Home, sí, evidentment.
Però no tant com a intèrpret, però, més com
exacte,
a teòric.
Justament.
Malhomen.
Sí, malhomen, d'acord. Però com a intèrpret...
És veritat,
ja
sí.
Ens quedaríem amb Narcís Serra. Naturalment, més enllà d'això, podríem parlar de Gilberto Gil al Brasil, de Rubén Blades, de Silvio Berlusconi a Itàlia. Silvio Berlusconi va començar de cantant amb una orquestrina als creuers del Mediterrani.
Això no ho sabia.
Era un cantant d'aquests melòdics italians.
Amb maraques i...
I cabell i gomina.
De
ara...
veritat?
Oita, no ho sabies, això?
No, m'estic perdent moltes coses, eh? Silvio Berlusconi?
Sí. De fet, és com si, com t'ho diria jo, com si un cantant... Luis Aguilé ara fos president del govern. Mm-hmm. Doncs més o menys això seria Silvio Berlusconi... salvant
sí,
les distàncies.
Home, de fet, de shows n'ha continuat fent.
Sí, no, és un showman. I per acabar, esmentar el cas grec amb Mikis Theodorakis, també un personatge capdalt de la política grega, ja retirat, però gran compositor i un dels compositors més importants de la història de la música a Grècia.
Avui a la música de Clio, doncs, hem fet una repassada per alguns dels polítics reis que han tingut algun tipus de relació amb el món de la música. Recordeu que aquesta secció que ve els divendres al bloc de nit té un blog propi, l'adreça és aquesta.
www.lamusicadeclio.blogspot.com El blog de la música de Clio.
I si teniu qualsevol comentari, suggeriment, pregunta pel Xavier, blogdenit@catmusica.cat, blogdenit@catmusica.cat, o bé podeu deixar també un missatge al contestador del programa 93 414 2768. Xavier, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu igualment.
Bon
que et portin moltes
setmana.
Coses
Mira,
als Reis.
T'ho anava a dir. Escolta'm, te m'has avançat.
Bé.
Has fet bondat?
No, però igual ells no ho saben.
Ah, doncs a veure què et porta. Que vagi bé. Bona nit.